Un parell de minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Els ho dèiem ara fa uns moments. Demà el Retiro es presenta amb el llibre en Retrobestiari, editat per Edicions Morera. El llibre és un projecte col·lectiu que fa referència bàsicament a la revifalla i al renaixement del bestiari festiu durant els anys 70 i 80. Una feina en gran forma de llibre que és el resultat de la tasca de més de 40 anys que ha dut a terme el grup d'amics del bestiari i la cultura popular i que està format principalment per Ramon Saumell, Abel i Salvador Massana i Montserrat Soler, la persona que en aquest cas es van dedicar a estudiar i documentar la història i evolució de les figures del bestiari catalanes als anys 70 i 80. Perdó, Retrobestiari se presenta, com dèiem, demà a la tarda al Retiro i comptarà amb la presència d'Heribert Massana, que ha estat l'autor dels textos del llibre, Norbert Tomàs, director d'Edicions Morera, i la part sitgetana representada en aquest cas per Joan Pros, Ramon Valls i Jordi Cubillos. Tenim al telèfon precisament a l'Heribert Massana, l'Heribert que és historiador i gestor cultural, i amb ell, recordem, ja havíem tingut l'ocasió de conversar en alguna ocasió arran de la publicació d'altres llibres que tenen molt a veure amb la cultura popular. Heribert Massana, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
No sé si dir que Sitges era una parada obligada per presentar amb el Retrobestiari.
Sí, sí, és la onzena presentació que fem del llibre, és Sitges, i evidentment era una de les viles poblacions que s'havia de venir.
Bé, hi ha aquest centenari del drac, l'àliga és més joveneta, en aquest cas és de l'any 84, però bé, parlem de dues figures que també són molt representatives del bestiari català.
Sí, exacte, en el llibre precisament surten el drac de Sitges com a drac històric dins del conjunt de dracs històrics del país, i l'àliga de Sitges com a representant de l'època que també tractem molt en el llibre, que és l'època del renaixement del bestiari popular i fantàstic aquí a Catalunya, perquè va ser en el seu moment també, entre altres bèsties que van sortir al país, doncs una figura que va trencar esquemes. Les àligues normalment que hi havia fins aleshores eren les àligues històriques, les àligues més de balls de protocol, de cerimonial, i va ser una de les figures que ja va trencar esquemes amb això, llançant foc, acompanyada de timbals, agafant aquest caràcter, diguem-ne, més del drac, tot i que tenien tassens històrics, era des del 1945. Però bé, és una de les figures que també tractem en el llibre, així com amb imatge i una mica l'esment, no?
L'única àliga, Heribert, si no recordem malament, que tira foc actualment.
No, ara ja n'hi ha unes quantes més.
Ah, doncs caram, no ho sabíem.
Són àligues. Sí, sí. Sí, al seu moment va ser la primera, això sí que ho posem al llibre, va ser la pionera, diguem-ne, en obrir aquest camí. Ara ja com que, bueno, això, diguem-ne, ja és un altre tema, seria un altre tema, però ara al segle XXI l'imatgeria, el que és les bèsties o l'història fantàstic, està evolucionant molt i hi ha molta creativitat i això, i llavors ja, bueno, ja és una... ja, diguem-ne, forma part, diguem-ne, del caliu, no?, de les entitats, i això també de fer coses noves i això. Però diguem-ne, si parlem d'aquells anys, bàsicament, dels anys 70 i 80, sí, la Liga de Sitges va obrir camí.
Comencem pel principi, Heribert. Com neix aquest projecte?
Aquest llibre ja... O sigui, és un somni que ja tenien els components del Gavi, que al seu moment, com tu has dit, el Ramon Saumell, la Déu i el Salvador Massana, que van ser els que... Bueno, van recórrer el país en aquell moment i recopilant tot el que es podia de bestiari d'aquella època, no? Sobretot de finals dels 70 i inicis dels 80. Conjuntament amb, bueno, la gent del Gavi, que era formada això, Montserrat Soler, altra gent, vull dir que van ajudar perquè anaven amb exposicions itinerants. Precisament aquí Sitges van venir a fer l'exposició del Gavi a la Festa Major del 1985 al Palau de Rei Moro, a l'agrupació, i entre altres llocs que havien anat. Llavors tenien aquesta exposició que anaven amb l'audiovisual, pintures i escultures, anaven mostrant tot el que anava desenvolupant-se i creixent arreu del país a nivell de bestiari popular. Això és una feina que van fer ells, i després, clar, com que el bestiari ha crescut moltíssim, o sigui, va créixer molt exponencialment aquells anys, i va haver el gran boom aquella època, i després ha anat creixent, no?, i a hores d'ara encara creix. Llavors aquesta feina... Jo, clar, vull dir, corria per allà perquè era, bueno, el fill del Salva, i jo corria per allà i els anava seguint a tot arreu, i allò que d'infant ja comences a amarar-te de tot això. I ja quan ets jovenet, més jovenet, cap a finals dels 90 i a inicis dels 2000, llavors és quan, bueno, per voluntat pròpia vaig començar a fer una segona, diguem, un segon camí paral·lel, que és totes aquelles bèsties, aquelles figures que havien recopilat ells, de nascuda, sobretot als 80, anar mirant les seves històries, o sigui, com s'havien fet, com s'havien creat, parlant molt amb la gent de l'època. Per tant, tot això és un treball de camp que jo he anat fent després amb els anys, no? I ens trobem que, bueno, aquests 20 anys de treball de camp, de treball de formiga, a poc a poc, i pic i pala, anant pels pobles i parlant amb gent d'aquelles bèsties, vaig tenir tot un compendi d'informació que es conjuminava, es complementava amb tota la informació que hi havien, diguem-ne, tingut ells en aquells anys, aquelles èpoques. I llavors va ser a les primaveres del 2016-2017 que els hi vaig proposar de poder fer un llibre que ells havien somiat de fer del bestiari català a aquella època, però que segurament ves caducat molt, diguem-ne, ràpid, perquè el bestiari ja creixia molt. Per tant, si, com ara, si fas un llibre ara del bestiari d'ara, doncs segurament caducarà, perquè ja te'n sortiran no sé quantes bèsties més d'aquí 5 anys. I aleshores, aquesta perspectiva, aquests 40 anys, diguem-ne, també ens ha anat bé com a perspectiva històrica, perquè per enfocar aquella època, donar tota aquesta informació complementària, que és l'altra part del llibre, diguem-ne, hi ha una part molt visual, que són totes les fotografies del Ramon Saumell, que és la part, bàsicament, d'ells d'estudi d'aquella època. I després hi ha aquesta segona part, més de construccions, que és la part que he anat fent jo amb l'altra gent que ens ha col·laborat, d'explicar com aquestes figures es van construir, es van fer, el per què. Moltes vegades hi ha figures que tenen tot unes llegendes, una filosofia darrere, i tot això és el que he anat, diguem-ne, rescatant. I això és el que es va fer ja, diguem-ne, vam dir, bueno, doncs aquí ja tenim prou material, i llavors l'agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya és el que ens ha pagat el llibre, gràcies a ells aquest llibre s'ha pogut fer, i l'editorial Morera ha portat tota la part d'editor i sobretot de disseny gràfic, que nosaltres també volíem que el llibre, per molt que parléssim ja de fa 40 anys, no ens quedés un llibre, diguem-ne, retro en el sentit del passat, sinó un llibre contemporani.
És a partir, sobretot, d'aquella època, d'aquelles dues dècades, Heribert, els 70 i els 80, quan hi ha aquest renaixement, aquesta explosió, sí. Diguem-ho així.
Sí, sí, sí. Bé, sortíem del franquisme, anys de la transició, primers ajuntaments democràtics a partir de la primavera del 79, tot això crea, de fet, aquest clima ja es va crear sobretot amb jovent de l'època. El jovent és el motor de cada època, i aquells anys el jovent ja era molt de, diguem-ne, de contracultura, de festa i cultura al carrer i de participació i d'ocupació del carrer d'una altra manera, i llavors això sí que les viles i ciutats ho van viure totes de diferent manera. És a dir, Sitges, Vilafranca, les parts, diguem-ne, les festes més tradicionals, ho van viure, perquè ho van viure, perquè hi va haver, aquí teniu, per exemple, l'exemple de la colla del Drac. La colla del Drac, encapçalada pel Joan Pros, és a partir dels anys 72-73, que es conforma com a nova colla ja de voluntaris que porten el Drac i marquen una nova època, no? Com ja no dir el que hem parlat de l'Àliga, o ja no dir també de les dues colles més de Valls de Diables, de Sitges, la Jove i la Grupa, que també són molt d'aquells anys, i es configura aquest seguici de cinc colles de foc a les processons i cercaviles. Tot això, cada vila, diguem-ne, ho va viure a la seva manera. Altres viles no tenien aquesta sort de tindre una cercavila ja amb molts elements i molts balls populars, no tothom tenia aquesta sort, i llavors van ser els grups d'animació de l'època, sobretot Comedians, que van encapçalar. Comedians també ens participa en el llibre explicant com van fer el seu Drac de Roba, que participaria a l'espectacle Dimonis, que és un espectacle que es va crear a Venècia el 81, etc. Llavors Comedians va ser una mica el que va encapçalar com a grup més potent, més emergent, i tota una sèrie de grups d'animació van créixer per tot el territori. Aquests grups d'animació, entre altres jovent de l'època, de pobles, de viles, són els que van començar a crear aquesta nova festa al carrer, amb noves figures, moltes vegades figures de roba, que malauradament ja no ens han quedat moltes perquè es cremaven, eren molt efímeres,
clar.
I altres vegades, sobretot aquí al Penedès, tenim una explosió, i a l'Anoia, hi ha moltes comarques que van tenir una explosió bestial, valgui la redundància, de figures, no?, que van ser creades des del mateix poble a nivell col·lectiu. És a dir, no és com ara, que quan un vol fer una figura, una bèstia, normalment, en certes excepcions, es va, diguem-ne, bueno, es fa un pressupost, un projecte, l'Ajuntament el paga o es paga compartidament, i llavors es va amb una constructora o un constructor professional. Això, aquella època, que és el que es parla molt en el llibre i que a mi m'encanta d'explicar, que és que era tot un poble que es movia per construir una figura, i cadascú hi participava a la seva manera. Tant el fuster del poble hi podia participar, el pintor artista, els que cosien, els que posaven el cartró colat, i tot això és el que s'explica. O sigui, les bèsties d'aquella època estaven, diguem-ne, creixent de manera col·lectiva en els pobles.
Seguien un mateix perfil les bèsties d'aquella època o no?
No, va depèn de zones, perquè a vegades passava molt que hi havia la mímesi, no? Vull dir, que un poble a l'altre hi havia aquell mimètic de que, ostres, aquí hem fet un drac i llavors s'assembla. Això passava molt, per exemple, als entorns de Vilafranca, hi havia certa tendència a assemblar-se al drac de Vilafranca, però també hi ha excepcions. Per exemple, els de Moja van voler fer un drac, diguem-ne, és un drac clàssic, però és un drac de formes diferents de la Vilafranca, precisament perquè ells, com a jovent, ho van parlar. Volem un drac que sigui diferent del de Vilafranca, perquè ja és el que tenim al costat i és l'antic, i el l'estimem i el respectem, però volem fer una altra cosa. I això també va passar en molts llocs que van trencar totalment esquemes. O sigui, per exemple, tenim un exemple ben proper. La filoxera de Sant Sadurní d'Anoia és una de les bèsties del Penedès que va trencar esquemes. Ells haguessin pogut fer un drac, com tots els pobles de la comarca van fer, i ells, en canvi, van remetre al tema històric de la plaga de la filoxera i d'això n'han creat una festa ara multitudinària. Això també passa a Molins de Rei. Van crear el camell, que de camell, diguem-ne, de forma no en té res, és la forma d'una mulassa molt grossa.
Que és enorme, és enorme. Sí.
Sí, és enorme, bé, la gent ens entengui, no? Si no té la imatge mental, doncs és una forma d'una mulassa enorme, però que el mot de camell li ve de fer el camell precisament de fer el boig, de fer el matusser, perquè trencava, diguem-ne, ja teníem antecedents històrics dels balls antics de carnaval de la gent benestant, diguem-ne, els irrompia, no?, trencava el ball a manera de carnaval, no?, una carnavalada que feien. Això ho van recuperar el 81 en Molins de Rei, i ara el camell és un de la festa major de Molins de Rei, que ens ve ara a finals de setembre, és una icona. I això va anar passant també a molts llocs, o sigui, uns trencaments d'esquemes molt, molt contundents.
Parlant de trencaments d'esquemes, tenim aquella certa sensació, Oliver, que ara, en els temps actuals, es tira més per aquí, per figures més, no sé, més fantàstiques, més defugint una miqueta del drac clàssic, oi?
Sí, bueno, de fet, ara hi ha les dues, o sigui, a nivell de festa, ara aquí a Catalunya, hi ha dues vessants. Hi ha la vessant més historicista, més tradicional, que s'està, diguem, imposant a certs llocs, és a dir, de recuperar coses que ningú que estigui viu ara ni ha viscut ni ha vist mai, diguem, en directe, i això és una tendència. I després hi ha l'altra tendència, que és la d'innovar, o sigui, la de fer, diguem-ne, noves coses, no, fins i tot amb noves perspectives, i això també, diguem-ne, que es complementa una cosa amb l'altra. Nosaltres aquí també en el llibre, això precisament va ser als anys 70 i 80, una època que això es veia molt, i una de les, bueno, entre altres, però una de les festes que sintetitza tot això és l'invenció del correfoc, que també en parlem. El correfoc a Barcelona, a partir del 79-80, és una de les festes que sintetitza les dues coses i van conviure amb harmonia i no passava res. És a dir, podies trobar des d'un drac de Vilafranca o un drac de Sitges, un drac d'Olot, un drac de Ribes, en el mateix lloc, en el mateix acte, que tots aquests dracs que us deia abans, els grups d'animació que innovaven amb dracs de robes i figures més estrafolàries i imaginàries. I això, aquesta màgia, aquesta simbiosi, es va donar molt en el correfoc de Barcelona.
És molt recordat, aquell correfoc, almenys aquí, sobretot perquè, com molt bé expliques, Heribert, el drac de Sitges hi va anar uns quants anys, se'n parla sovint, d'aquest correfoc de Barcelona.
Sí, perquè va ser, de fet, va ser el catalitzador, diguem-ne, la festa que també va ajudar d'altaveu, perquè molta jovent de l'època s'animés a fer les seves, bueno, les seves figures i també els seus correfocs arreu del país. És a dir, va ser a partir sobretot del correfoc de Barcelona, com que va començar a ser un acte multitudinari.
Clar, una mica l'aparador, suposo, no?
Exacte, sí. I el jovent d'aleshores, com ara el jovent pelegrina i fa rutes de festivals, que és el que es porta ara, abans el correfoc de Barcelona pel jovent, diguem-ne, de que era de tot aquest àmbit, no, procliu de la festa catalana i això, el correfoc de Barcelona va ser al puntal. I a partir d'aquí, cadascú, diguem-ne, va voler emular allò en el seu poble, en la seva vila.
Clar, ara gairebé cada poble té el seu drac o la seva figura i la seva colla de diables. És estrany no anar a un poble i que no tingui una figura o una colla de diables, perquè de correfoc ara se'n fan bastants més.
Sí, s'ha escampat. Sí, evidentment s'ha escampat per tot arreu i no hi ha festa major quasi bé que no tingui això. Sempre normalment la trobada de gegants. Normalment és l'esquema general d'ara, ja veurem amb els anys això com va progressant, però normalment l'esquema general, certes salvades excepcions, però l'esquema general és això, les festes de gegants de pobles i viles de mitjans, diguem-ne d'allò de proporció mitjana, tenen la seva trobada de gegants i el seu correfoc o cerca vila de foc amb els elements de foc viables i dracs. Sí que és veritat que aquella època, com que tot començava amb moltes d'aquestes figures històriques, tipus el drac de Sitges, o el drac de Vilanova, o el drac de Ribes, o de Vilafranca, els hi tocava anar a certs llocs, no?, perquè aquests llocs s'havien de nodrir de moment del que hi havia, no?, i això passava molt en aquella època. I ara ja, més o menys, i es continuen fent moltes trobades, vull dir, ara mateix tenim un exemple passat demà al Vendrell, al Cabrot del Vendrell fa 30 anys, i van 30 desties de foc. Vull dir que el moviment hi és, de trobades. El que passa que, evidentment, cadascú com que ja té la seva cosa i ja no hi ha aquella explosió, sobretot per les peces històriques, de sortides.
I és obvi que més enllà de tota la informació que trobarem al llibre, al retrobestiari, sí, doncs és un llibre, Heribert, que entrarà molt per la vista, òbviament, també.
Sí, és que nosaltres teníem clar que un llibre ha de ser, o sigui, sense perdre el rigor ni la qualitat, un llibre ha de ser divulgatiu i visual. I més actualment, no?, amb els anys que ens movem ja ara de noves tecnologies i que la part visual és una part important de la vida comuna de tothom. Teníem clar que el llibre, a part d'explicar certes històries i documentar-se i això, havia de tindre aquest impacte visual. I això gràcies a les fotografies del Ramon Saumell que s'ha anat fent, diguem-ne, s'ha anat configurant. Nosaltres amb això sí que hem sigut escrupolosos de posar únicament les fotografies. N'hi ha alguna que potser és d'un any més després, però normalment hem arribat fins al 1986 per no perdre aquest sentit d'època, no? O sigui, ja, tot el que més o menys hem tingut possibilitat de futura... Hem hagut de fer una tria, perquè, clar, d'aquella
m'imagino,
època tenim
sí.
moltes més fotografies, hem hagut de fer una tria i ens n'anem a les 170 imatges, vull dir que era una dimensió normal. Però sí que hem volgut això, concretar-ho molt en aquella època, sobretot a nivell visual. O sigui que si, per exemple, i això passa amb l'apartat dels lleons, els lleons en aquest país no es recuperen fins al 93, val? Que surten els primers, els de Barcelona i el de Tarragona. Si als 80 no hi havia lleons existents, l'únic que hem posat és una iconografia que hi havia del lleó de Manresa pintat en un retaule. Vull dir, amb això hem estat escrupolosos.
Molt bé. Doncs si els ve de gust conèixer una miqueta més el llibre, el retrobestiari, la cita, com dèiem, demà a partir de 7:45 del vespre a la sala d'actes de la Societat del Retiro, on hem pogut parlar amb l'Heribert Massana. Heribert, gràcies per acompanyar-nos en aquests minuts.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I segueix el tour de presentacions, no? Perquè després de Sitges imagino que aquest viatge seguirà.
Sí, de moment tenim per concretar algunes presentacions més, veurem com d'allò. Si no, si fos l'última Sitges a la 11a, doncs també seria un honor. Vull dir, ja com que en portem ja això, hi ha una desena, vull dir, ja anar descampant. Però la voluntat és continuar. Sí.
Molt bé. Heribert, moltíssimes gràcies. Enhorabona, gràcies.
D'acord, gràcies a vosaltres.